Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE, en el dia en què 10.000 persones, la majoria nens, han pogut presenciar l'entrenament del Barça al miniestadi. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Bona tarda, Marc Pairés està al control de so, la Sílvia Ortiz a la producció. Us parla Joan Batllori, top informatiu de la jornada.
Top 5.
Segona etapa al Dakar Resistencia San Miguel de Tucumán, a la General Primer Motos Juan Pedrero, en cotxes Xevi Pons, segon, Nani Roma, tercer, Carlos Sainz, quart de la classificació.
Top 4.
David Meca obligat a esperar demà per intentar creuar per tercer cop l'estret de Gibraltar.
Top 3.
En bàsquet, victòria del Barça a la pista del tècnic Conte, 75-86, l'equip de Barsocas, igual en 11 victòries al Madrid. L'equip blanc juga avui a la pista de la Baskonia.
Top 2.
A l'Espanyol, recaiguda per sobrecàrrega de Víctor Sánchez i Roberto, que no hi pensen sortir aquest mes de gener.
Top 1.
El Barça, jornada de portes obertes al miniestadi, el dia que s'acosten també els nens dels hospitals.
Entrevistes a Esports
Cope. S'espera a Tarifa David Meca a punt per llançar-se a l'aigua demà si para el vent.
El debat a Esports Cope.
Parella de fet dels dimarts, Tomàs Guasch, Emilio, Emilio Pérez de Rozas, Tomàs Guasch.
La pregunta a Esports Cope.
Les preguntes que estem preguntant a través de la xarxa, dels canals habituals, Facebook i Twitter, en clau Barça i en clau Perica també, en clau Barça. Avui us estem preguntant si faríeu jugar ja el trident a Sant Mamés, en partit de Copa dijous. I la gran majoria de vosaltres sí que els faríeu jugar. En tot cas, els faríeu jugar de titulars i, en tot cas, la majoria donaríeu algun descans a la segona part del partit. El Fèlix, però, per exemple, diu que no, que en Barda i Alcácer es pot guanyar a Sant Mamés. En clau Perica, avui us preguntem si us ve de gust anar divendres, dia de Reis, al vespre, a veure l'Espanyol Deportiva de la Corunya, i la veritat és que la gent Perica està amb ganes. El Nacho diu, per exemple, que anar a Cornellà serà el millor regal de Reis, i més si l'equip guanya. Aquest dijous farem un sorteig per anar divendres a veure aquest partit de Lliga a Cornellà al Prat, el primer partit de l'any de l'Espanyol, entre l'Espanyol i el Depor, i en clau Barça sortejarem la setmana vinent entrades pel Barça Athletic Club, partit de Copa que juga dimecres que ve a l'estadi del Camp Nou. Passen 15 minuts de les 3 de la tarda, això ja està en marxa, la pilota ja roda Esports Copa.
¿Cómo vivo el Día de Reyes? Pues hombre, con los nervios lógicos del Día de Reyes. ¿Quién no tiene nervios el Día de Reyes? ¿Quién no sabe cómo se ha portado durante todo el año y si aparecerá debajo del árbol el regalo que tanto ha deseado en los últimos días, en las últimas semanas? Y luego, por supuesto, esperar que los reyes acierten con los más pequeños, con los niños de la casa. Y otra cosa, el Día de Reyes por la mañana a comprar el roscón. Eso que no falte. Eso sí que es una tradición en casa. Ojalá que disfruten del Día de Reyes.
En COPE la Navidad también eres tú. Y Juanma Castaño la vive contigo.
¡Feliz Día de Reyes!
¿Por qué a mí? Si soy cliente de toda la vida.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Cariño, acabo de ver a Javi y a Ana volviendo de sus vacaciones de Navidad.
¿Y han vuelto? ¿Pero si se fueron hace dos días?
Les han entrado a robar y han tenido que volverse corriendo.
¡Qué faena! Les han arruinado las Navidades.
Pues sí, tuvieron que entrarles nada más irse.
En Securitas Direct sabemos que los ladrones esperan a que estés fuera de casa para entrar a robar. Estas Navidades protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Luis Enrique ha parlat obertament aquestes festes del seu futur i el que ha quedat clar és que l'actual entrenador del Barça no té gens clar si seguirà la propera temporada. I encara que la intenció és parlar-ne cap als mesos de març-abril, és probable que la decisió definitiva no la prengui fins que no s'acabi la temporada. Davant d'aquesta incertesa, el club ha de començar a perfilar possibles alternatives i una de bona podria ser l'home que seurà a la banqueta del primer rival de l'any del Barça, Ernesto Valverde. Seriós, la seva proposta futbolística matisada pot encaixar en la filosofia Barça, coneix la casa, està fent bona feina a l'Atlètic, on per força ha de mirar molt cap a la pedrera, així que sembla que sí, que pot ser un bon perfil que en el seu moment ja va contemplar Andoni Zubizarreta.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Comencem. Avui arrenquen els vuitens de final de la Copa del Rei. Per tant, hi ha tiempo de juego a partir de les 7 de la tarda. Avui hi ha 4 partits. València-Celta, Osasuna-Eibar, Les Palmes-Atlètic de Madrid i Deportiu Alavés. I com sabeu, el Barça juga el seu partit dijous a Bilbao, a la catedral, a Sant Mamés. Busquem l'última hora del Barça amb l'Helena Condis. Què tal, Helena? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Joan.
Has presenciat avui l'entrenament més maco del Barça de tota la temporada, perquè avui és aquell dia que els futbolistes s'entrenen a porta oberta al miniestadi davant de moltíssima gent, la immensa majoria nens.
Sí, l'únic que es fa cada any per aquestes dates, més de 10.000 aficionats, moltes famílies, milers de nens han pogut veure de prop els seus ídols, els més aclamats, els més ovacionats, Messi, Suárez i Neymar, el trient que es va incorporar ahir a la tarda després de 14 dies de festa. Han entrenat tots, menys el lesionat Cilesen, ja han vist a Matías recuperat, rebrà l'alta després de lesionar-se a finals d'octubre a Supercopa de Catalunya, poc més d'una horeta de sessió en què després dels habituals rondos han fet partidets de futbol 7 a les dues porteries perquè tothom ho pogués veure bé, ambientes i moltíssima il·lusió entre els nens i nenes. Molts s'han deixat la veu demanant la renovació de Messi, d'Iniesta i la de Luis Enrique, el tècnic que per ser Joan l'hem vist molt carinyós amb l'afició, molt simpàtic, signant samarretes i fent-se selfies. Escoltem com han viscut aquest dia tan especial a alguns dels més petits.
Messi renueva, Messi quédate, Messi renueva, Messi quédate.
Jo crec que tots hem pensat que hauria de renovar el contracte perquè tots el volem tornar a veure.
I Luis Enrique, què us agrada?
Sí, sí. Serà el millor entrenador del món. Guanyarà tot.
Entrenador que hi ha hagut en el Barça.
Luis Enrique, millor que Guardiola.
Bueno, Guardiola també va ser bo, però anar-se del Barça no va ser una... no ho va fer bé. I Luis Enrique suposo que seguirà fins bastant temps.
Ara, veure el jugador del Barça.
Penso agafar la samarreta.
Pues saltar a la valla i anar-me al cap al Messi, que Jordi Alba i Joan a lo suyo, hablando, Messi.
El cliente iba junto y hablando.
Enrique.
¿Os gusta Luis Enrique?
Sí. Messi,
Iniesta.
Messi, Suárez, Iniesta.
Iniesta, Iniesta. Y Luis Enrique.
El tridente, Iniesta y Luis Enrique.
Tots els jugadors, hi ha molta gent que crida normalment al trident, però com normalment molts jugadors no són els preferits que no siguin del trident, no els saluden tant, però els del trident de moment són els que demanen més.
El trident sempre està junt, parlant sempre i fent conyes.
I escolteu-me, sabeu que a Madrid es diu que Cristiano és millor que Messi? Què en penseu d'això?
El Messi és el millor del món.
Penso que ens vacilen, que pot guanyar el Barça les copes i el Luis Enrique segueix.
Està bé. Està clar que els nens del Barça, una de les coses que demanen els Reis aquesta temporada és que Messi renovi, això ha quedat claríssim.
Que Messi renovi i que Luis Enrique també segueixi, Enrique també. Que per molts és dels millors entrenadors que ha tingut el Barça, si no el millor, han dit.
A nivell esportiu, Helena, poques novetats, Tiles sent l'única baixa per Sant Mamés i els futbolistes que ja estan pensant en aquest partit de Copa.
I se'ls ha vist endollats, perquè els aficionats han pogut gaudir d'un hat-trick de Leo Messi, un d'ells un golaç que ha deixat assegut a un Titi, que per cert també ha marcat. I atenció, també ha anotat Mascherano.
Això sí que és notícia.
Sí, una cosa inèdita, perquè des que va arribar el 2010 encara no s'ha estrenat amb el Barça, el jefecito... content, la felicitat dels seus companys, han fet conya. Després de l'entrenament a Tenia Barça TV i parlava del partit de Copa de dimecres. D'això.
Bueno, una eliminatoria difícil, como siempre es contra el Atlético de Bilbao, que es un equipo que en Copa siempre ha tenido buenas actuaciones. Así que nada, de la mejor manera. Empieza la segunda parte de la temporada, una parte importante para nosotros, donde queremos optar por todos los títulos, así que ojalá se nos den las cosas para poder llegar hasta el final con chance de ganar los títulos.
Avui també és un dia especial per Jordi Massip, compleix 28 anys, veurem si és titular en Copa, a Sant Mamés per la baixa de Silesen. Aquesta temporada encara no ha jugat en partit oficial, la decisió, diu, la té Luis Enrique.
Amb moltes ganes de poder aportar el meu granet d'arena per poder ajudar a l'equip amb el que puc, amb treball, esforç i gols. I la veritat és que tots els aficionats que han vingut en pancarta, la veritat és que li ho agraïm molt. I el carinyo que em donen, la veritat és que intento donar-lo jo també en el camp. La veritat és que tenim ganes ja de tornar a competir, de tornar a la senda del triomf. I la veritat és que estem vius en totes les competicions i per això anem a competir i sempre ho ha fet este club.
Escoltàvem a Paco Alcácer, que ha fet un doblet, se l'ha vist molt content i molt a prop de Neymar, tenen molt bona relació. I ara sí, escoltarem a Massip, que com dèiem, fa 28 anys, veurem si es titularà en Copa, ell diu que la decisió la té el tècnic.
Bueno, l'equip s'està preparant molt bé, és un partit molt important, va, contra l'Atleti de Bilbao, que és un gran rival, i bueno, després el míster decidirà, ja veurem.
El míster decidirà, ja haurem a recordar que Massip és lliure ja, perquè acaba contracte el mes de juny. Després d'aquesta sessió, tradicional la visita als hospitals de la plantilla, als nens malalts, Messi Suárez, com és habitual, no separen, l'ha fet junts amb Pepe Costa a l'Hospital de Barcelona, Neymar, per exemple, ha anat amb Piqué a l'Hospital Sant Joan de Déu.
Ja farem la Loto Lucho el dijous, el dia del partit, Oli, però podem començar a perfilar algunes coses. Jo crec que hi ha, bàsicament, dos debats sobre la taula de cara a aquesta primera alineació titular del Barça de l'any. Primer, la porteria. Davant l'absència de Cilesen, si ha de jugar Ter Stegen o si ha de jugar Massip.
Sí, és l'únic problema que té, no? Perquè Jeremy Mathieu tindrà l'alta i l'únic problema que té és Cilesen, que és baixa, de manera que jo faria jugar Massip.
Sí?
Sí, fins que torni Cilesen ha de jugar Massip. Jo, el faria jugar.
Jo ho sento, però no.
No?
No, perquè veient les últimes actuacions de Massip, tant en l'amistosa Doha com també
Copa,
a la...
En Copa estarà millor.
Sí, però també fa uns dies a Catalunya. Túnez, jo el vaig veure molt baix de ritme, crec que acusa la falta de continuïtat i en aquest cas és Sant Mamés, jo apostaria per Ter Stegen.
Però clar, si tens tres porters i normalment juga Ter Stegen tot la Lliga, la Champions i la Copa l'ha jugat, almenys fins al moment davant de l'Hèrcules i l'Essent, si no està Silesen, què pensarà el Jordi Massip? Però bé,
aquesta... No, evident, és un missatge clar per ell i segurament el farà replantejar la seva situació, però jo crec que Luis Enrique apostarà per Ter Stegen.
Jo crec que també farà jugar a Ter Stegen. Em sembla que és una eliminatòria ja contra un rival molt important i jo crec que has d'apostar pels millors. I aquí vaig amb la segona qüestió, que és si ha de jugar el trident, que va arribar ahir de vacances i a Sant Mamés, o algun d'ells ha de començar la banqueta, o els tres, o com ho veus, Oli?
Per exemple, una a la banqueta, Neymar.
Una a la banqueta.
Jugar Arda i els dos restants, sí, Leo Messi i Luis Suárez. Per exemple,
Jo apostaria pel trident, però també em sembla bé l'opció de l'Oli, més veient com ha estat Arda, sobretot en l'últim partit, no?, que ve de fer un hat-trick, que està en bona forma, i que a més Neymar ha tingut més vacances que la resta i segurament s'ho ha passat molt bé a Brasil i potser acusa una mica la inactivitat.
I a més que se'n recorden una mica, no?, allà a Bilbao, del que va fer aquí Neymar. I
l'esperen dobles, no?
A lo millor ell té ganes, també, no?, de jugar. Però bé, jo faria jugar, per exemple, a Arda Turan, a Luis Suárez i a Leo Messi. Tindrà treure a fora a Luis Enrique a quatre jugadors, a Cilesen, que ja està clar, i després tres més, no?
Per fer la convocatòria,
A Les Vidal per fer la convocatòria, les 18 fitxes.
Matié, sí. Segurament, no?, perquè està recuperat, però...
Rebrà l'alta, però...
Tenint Piqué, Màster, en un tití...
Sí.
Ens falta un.
Jo faria jugar un Titi, en Piqué.
Un dels interiors segurament haurà de caure també, que en té molts, no?
Denis Suárez.
O Denis, o André Gómez, o... no ho sé. Sortirem de dubtes aviat. La llista la donarà dijous mateix, no? Perquè viatgen el dia del partit cap allà.
Juguen a les 9 i quart, per tant viatjaran al matí. La llista la donarà Luis Enrique això a les 10 i mitja, segurament.
La llista la coneixerem dijous i, evidentment, també l'alineació. Gràcies, Condis, que vagi bé.
Adéu.
Anaïs Martí, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Anem ara cap a Bilbao per sentir Ernesto Valverde, que ha fet avui la seva roda de premsa prèvia a aquest partit, dos dies abans de l'enfrontament, i serà interessant escoltar-lo, perquè és veritat que Ernesto Valverde ja fa temps ha sonat i ara torna a sonar com a possible substitut de Luis Enrique si Luis Enrique decideix no continuar la propera temporada amb Barça.
I ell li treu tota la importància del món, diu que ja està acostumat, després el sentirem. Ernesto Valverde també ha reconegut que no li feia massa gràcia tornar a creuar-se amb el Barça a la Copa. Diu que el conjunt de Luis Enrique és favorit per emportar-se l'eliminatòria, com ja va passar als quarts de final de la temporada passada. Tot i així, creu en les possibilitats de l'Atlètic.
Puede tocar un rival u otro, en este caso es uno de los mejores, si no el mejor, tenemos que plantarle cara. Y nuestra idea, desde luego, es intentar pasar. Sabemos que es difícil, el año pasado ya nos eliminaron, lo dimos todo para pasar y no fue posible, tanto en casa como fuera, y este año pues lo vamos a intentar otra vez. Es una oportunidad nueva y bueno, es un reto que ya conocemos, que lógicamente sabemos que ellos son favoritos, pero que no hay nada escrito. Entonces, vamos a verlo.
També ha parlat del trident, de Messi, Suárez i Neymar i dels 15 dies de vacances que han tingut. No creu Ernesto Valverde que aquest descans afavoreixi el seu equip i avisa que si la MSN té el dia, els hi poden complicar molt les coses.
Y lo que tienen estos jugadores es que te resuelven un partido en una jugada, aunque tú los estés dominando. Ha habido partidos, pensando el partido de la Real, partido con el Sevilla, partidos en los que quizá no llevaban ellos tanto el peso del partido como otras veces y sin embargo en una jugada te han hecho un gol. Entonces, bueno, yo creo que son peligrosos de igual manera, estando de vacaciones, aunque vengan jueves por la mañana de celebrar algo, también son peligrosos y nosotros lo tenemos que tener en cuenta.
Finalment, sobre els rumors que comentàvem que el situen com a substitut de Luis Enrique en cas de que l'Asturià no renovi amb el Barça, Valverde assegura que ja està acostumat i que són comentaris que porta amb molta tranquil·litat.
Que un entrenador o sea, coloca el nombre de un entrenador en otro equipo, digo, en mi caso como el caso de cualquier otro, entonces pues absoluta normalidad, pero si esto ya estamos acostumbrados, ¿no? Que nos ponen en equipos, nos quitan del nuestro, eso durante la temporada va pasando así, estamos en esta profesión, es así, pero vamos con normalidad.
Per rebre el Barça dijous a Sant Mamés, on baixa segura Òscar de Marcos, porta més d'un mes amb problemes al peu. També Gerai, que ja sabem que s'està recuperant del càncer de testicles. És dubte Íñigo Leque, arrossega molèsties. Ahir no va acabar l'entrenament i avui ni tan sols l'ha començat. I Valverde és prudent, no el descarta del tot. Molt més optimista és en Beñat, que s'està recuperant de la lesió muscular. Si finalment acaba jugant, apunta a l'11 titular.
Gràcies, Anaïs.
Adeu.
Parlant d'entrenadors i parlant de futurs, poso sobre la taula també unes declaracions que han cridat força l'atenció a les últimes hores de Pep Guardiola. En una entrevista a Anglaterra ha dit que s'està apropant ja, que està en la recta final de la seva carrera com a entrenador, que no es veu entrenant molts anys. I li pregunten si el Manchester City podria ser el seu darrer equip.
Uno de los últimos será, seguro.
¿Y por qué se quiere retirar?
Porque así lo decido yo.
Li queden 2 anys més com a entrenador del City, va signar per 3 temporades i després, com ell diu també en aquesta entrevista, segurament l'haurem de buscar en un camp de golf. Et sorprèn, Oli?
No, Sant Guardiola no, li agrada viure, però jo crec que estarà d'alguna manera relacionat amb el món del futbol, eh? El Massad està jugant a golf i tal. No sé, Qatar, la selecció de Qatar, per exemple, alguna selecció, i ja veurem, però després de les experiències aquí, a la Bundesliga, a la Premier League...
Li quedaria a Itàlia, potser, no? Per què no?
Sí, però no, és, allà... no és una lliga... Sí, és veritat, ha jugat allà, però em sembla que no és una lliga atractiva, Itàlia.
Ja, ara mateix no massa, la veritat.
Ara mateix no massa. Jo el veig a Qatar, per exemple, jugant allà i vivint la vida allà, a Qatar, i jugant a golf, i no sé.
Ho comentem ara al debat.
Molt bé.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Abans que res, Bracafé per començar l'any, Oli.
Cappuccino.
Cappuccino per Oliveros. Emilio Pérez de Rozas, bona tarda i bon any.
Hola, què tal? Bona tarda, bon any. Jo un cafè normal, ristretto.
Un cafè, un ristretto, molt bé. Tomàs Guasch, bona tarda, bon any, eh?
Voy igualment, rei a todos, bon any, un cafè normalillo, bebé.
Un cafè sol.
Les costumes mantenen.
Molt bé. Va bé l'entrada d'any, sí?
Tot bona, correcte? Budapest, 7-0. Sí.
Estàs o has estat a Budapest?
He estat.
Has estat a Budapest. Qué grande. Molt bé. Sí, otros años Viena, eh?
Una vez bien, así, sí, sí.
Centro Europa, amigos, Centro Europa.
Centro Europa.
El Danubio.
Cada vez hace más frío, tío. Si cosa, yo me hago más viejo. Coño.
Emilio, ¿te has movido tú? ¿Te has movido o has estado por aquí?
No, yo siempre al lado de la abuela.
Al lado de la abuela.
Yo ahí, mientras...
Ahí
yo
se está
mientras,
bien.
Ya es lo único que nos queda, la abuela.
Qué grande.
De Palma. Bien. Por lo tanto, siempre estaremos al lado de la abuela.
Qué
cuando
grande.
Estaban los papás, solíamos estar aquí, murió papá, y entonces ya solo nos queda la abuela de Palma, pues todos... juntos alrededor de la abuela de Palma.
¡Dichoso tú!
¿Me perdona?
Dichoso, dichoso.
Ah, sí, 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 evidentemente, evidentemente. Yo perdí a mamá cuando tenía 15 años, o sea que imagínate lo que valoran los abuelos.
Muy bien, sí, señor. Sí,
muy
sí.
Bien, muy bien, en familia, perfecto. Bueno, estábamos comentando, Emilio, de lo de Guardiola, sí. Que dice sí. Que está en la recta final como entrenador. No sé si te ha sorprendido o no.
Bueno, a ver, yo creo que todo tenemos que poner un poquito en perspectiva, ¿no? Porque cuando digo perspectiva me refiero, como tú bien has dicho, Juan, tiene un contrato de 3 años, este más 2, en el City. En esa misma declaración dijo, caerá alguno más, creo que me quedaré alguno más. Y, por lo tanto, nos estamos poniendo en 4 o 5 años. La verdad es que yo lo juro, además, porque los que me conocen de verdad, bueno, vosotros me conocéis bien, pero yo... no tengo ni puta idea de qué voy a hacer dentro de 5 meses. De verdad, te lo digo de verdad, porque el día 9 de junio cumplo 65 años, o sea, imagínate. Pero me cuesta mucho suponer que Guardiola tenga planes para dentro de 5 años. Sí es verdad, vamos a ver, y eso lo sabemos todos de sobra, que es una de las 5 personas... Deben haber 150.000, ¿eh? Pero una de las 5 personas que nosotros 4 conocemos que puede hacer lo que le dé la gana hoy y dentro de 5 años. Y que tanto él como sus hijos, como sus nietos, como sus bisnietos, nos acabarán el dinero que ha ganado. Por lo tanto, tengo la sensación de que, a ver, está bien, no lo voy a calificar de butarde o de gesto de brindis al sol, pero es evidente que Guardiola puede cambiar mucho. Yo ahora me lo estoy inventando, pero como es en este programa y a esta hora, pues probablemente nos lo podemos inventar y puede ser divertido, pues me imagino a Gerard Piqué ganando unas elecciones a la presidencia del Barça y cogiendo a Guardiola de Ferguson, ¿me entiendes? Yo qué sé.
Sí.
Es que me lo invento.
Consejero externo todo. Tipo eso, Juan Cruyff.
Me lo imagino todo, ¿no? Pero sí, sí. Es verdad que estamos ante la personalidad, ante la persona, ante el personaje, ante el de entrenador, ante el director deportivo, ante el millonario, que puede decir lo que le dé absolutamente la gana. Sí. Ya, acordaros, y Tomás se acordaba mejor que nadie porque hicimos muchas risas de eso, acordaros que hubo un momento que en esta ciudad y en este país, ahora que ya está en este país, Cataluña, hubiéramos levantado un dedo y Pep Guardiola hubiera sido presidente de la Generalitat al segundo.
Sí, sí, la gente estaba entregada, sí, sí.
Al segundo, por lo tanto... estamos hablando de un hombre, de un ser humano, de una persona que realmente puede hacer esta declaración y dentro de 2 meses hacer la contraria.
¿Cómo te imaginas a Guardiola en el futuro, Tomás?
Home, jo amb 60 anys a una banqueta no ho veig.
Sí.
No, jo tot això de ser conseller i tot això, esto es el trinque más fácil del mundo i tot això pot ser que ho faci. Ara, jo veig d'aquí que pot tenir vacances de 50, vull dir que no té, li falten. Però des d'aquí a 10 anys arrastrat, en el bon sentit, per banquetes, no el veig. L'altre és possible que digui, que des del Qatar que diu el Manolo, aquesta...
No, però Tomàs, però... perdona que t'interrompa. Quan he ido a Manolo, a Don Manuel, al senyor
Oliveros... És una possibilitat,
decía, papá
como decía, dices, no es, como dices, papá es un espacio no es, creativo y...
Papá decía, no es señor Manuel. Es Don Oliveros.
Don Emilio.
Don Emilio y señor Oliveros. Pues bueno, al señor Oliveros le diré que él no ha vivido en Qatar ni 15 días y por lo tanto no puede hacer esa figuración porque en Qatar no se puede vivir.
¿Por el calor o qué?
Es verdad que en Qatar...
Irá un día cada 6 meses y volverá.
Es verdad que en Qatar con mucho dinero se puede vivir bien. Pero Qatar no tiene nada que ver con la vida de Guardiola, ya te lo digo. A mí ya me parece un sacrilegio que Guardiola viva en Manchester, imagínate.
Los campos de golf, Emilio, deben estar secos ahí, ¿no? ¿O qué?
No, hay, ¿sabéis que hay un campo de golf de noche?
Por eso.
No, puedes flipar, Juan. Sí. Hay un campo de 18 hoyos en Doha, con focos, porque realmente es a la única hora que se puede jugar algo.
Sí, sí.
Hombre, ya que hemos estado hablando de abuelas tan recordadas y tan queridas, a lo mejor el final de la vida de los banquillos de Guardiola sería un homenaje a su abuelo, ¿verdad? Que era un gran españolista, uno de los grandes españolistas del Valle. A lo mejor el final era llegar al español a ganar la Champions.
Sí, señor.
Cuando ya, el chino ya haya invertido y haya venido aquí.
Y todos los correligionarios convertidos en el español.
Y todos los españolistas, y sería una cosa fuera de serie. Sí, 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 sí.
Uno puede imaginar...
El gran gag de su vida.
Sí, sí, uno puede imaginar... A lo que decía anteriormente Emilio, Piqué de presidente, Guardiola de consejero externo, Xavi entrenador.
Sí.
Porque además Johan Cruyff, por ejemplo, dejó el banquillo, bueno, le echaron en el 96 cuando tenía 49 años, ¿eh? Parece que tenía más, no, 49.
Que es la edad pero que tendrá que Guardiola tampoco... de aquí 4. O...
De aquí 4 o 5.
Bueno, pero a que tampoco, si no hubiera habido del corazón y todo lo que hubo del Johan, tampoco le veáis a Johan con 60 y tantos años entrenando.
Claro que no.
Tampoco.
No,
que va, pues, que va. Hubiera acabado en el Barça si lo hubieran echado, hubiera estado el tiempo que hubiera estado, que hubiera podido tener un guiño al Ajax, vamos a suponer, y para casa.
Sí.
La selección holandesa, vamos a suponer, pero que tampoco era un tipo de una carrera tan... Un Luis Aragonés, vamos.
Yo he de reconocer, y lo voy a contar por vez primera, no solo aquí, sino por vez primera que lo he contado, y os va a gustar y os va a sonar muy bien. Yo he de reconocer que en la primera junta directiva, o en la junta directiva de Sandro Rosell, ¿vale?, había dos o tres cabezas pensantes, ¿vale? Una de ellas muy, 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 muy privilegiada, ¿vale? O sea, cuando me refiero a eso, me refiero a muy bien equipada, en el sentido de que no estábamos acostumbrados a tratar, a conversar, a tertuliar con directivos así, que estaba convencido, y todavía lo debe de estar, por supuesto, a que el Barça modelo tipo Bayern de Múnich llegará, ¿vale? Y no sé realmente, ojalá, yo pienso que ojalá llegue de la mano de Gerard Piqué, de Pep Guardiola y de Xavi Hernández, y no lo digo en broma, lo digo muy en serio, porque yo tuve una conversación, una comida con dos hombres de estos, exquisita, que ellos la hicieron de una manera diciendo, bueno, ¿qué? Porque claro, todos estáis esperando que el Barça se convierta. Digo, no, perdona, yo no estoy esperando eso, yo lo único que digo es que si se puede juntar la experiencia de unos futbolistas con el conocimiento del fútbol y también añadir una parte de marketing, de imagen, de economía, de todo esto profesional, pues a mí ese modelo no me desagradaría, ni mucho menos, ¿no? Sí. Pero yo estoy absolutamente convencido de que hay mucha gente que ha pasado por el Barça, y en caso concreto estos tres directivos así me lo comentaron, que tienen de alguna manera la sensación de que una de las posibilidades del Barça sería esa. Evidentemente, tal y como lo ha ido al Barça en los 10 últimos años, no se puede decir que sería mucho mejor que lo que ha sido, porque no puede ser, es imposible. Pero que de alguna manera yo creo que sí que podría haber un grupo de exfutbolistas que pudieran galvanizar, que pudieran liderar, que pudieran concretar, que pudieran hacer realidad un proyecto así, que a mí personalmente no me desagradaría nada, desde luego.
Suena muy bien. Una última cosa muy rápidamente. ¿Valverde os encaja como posible?
Me volvería loco.
Sí, ¿verdad?
No. Yo que estoy pensando en jubilarme, como fichan a Valverde, me voy a alargar mi vida a tiempo.
Sí.
Es una persona...
Zubi ya lo contempló, ¿no, Emilio?
Ya lo digo, sí.
Zubi ya lo contempló.
Zubi lo contempló porque es uno de sus mejores amigos personales.
Ya.
Entonces, en ese sentido, evidentemente, que Zubi siempre ha tenido a Ernesto en la cabeza. Pero claro, como hemos hablado muchas veces con Tomás, porque de esto sí que hemos hablado muchas veces, a ver... En nuestra profesión, y hemos tratado con mucha gente, ¿vale? Bueno, yo estoy absolutamente convencido, Tomás ha tratado con mucha más gente, pero yo estoy absolutamente convencido, a mí me cuesta encontrar, de verdad, de corazón, y tengo 64 años, cinco personas con la transparencia, la calidad personal, como es Ernesto Valverde.
Tan caixa, ¿no, Tomás? Tan caixa.
Hombre, Valverde es parcer, sacude. Oye, que es que sembla que no es pot i res més, o sigui, és com abans que dèiem del Guardiola, i amb més. D'això vam parlar abans de Nadal, i m'ha fet molta gràcia perquè, cony, és una satisfacció que ens escolten, que aquí vam parlar de Valverde la primera vegada que es va dir això.
Sí.
I l'endemà hi havia confidenciales i coses, ah, Valverde, sí, sí. I preguntava a Valverde. Sí, primera, que hi ha un antecedent, que és aquest, que quan després del Tata Martino,
sí,
el parlen amb ell i diu, sí, jo tinc un compromís con l'Atlètic de Bilbao, sí, quan que ja defineix el personal.
Ja l'honra, sí.
Ja l'honra. Dic, sí, jo estic comprometido con estos señores, pues tiempo habrá. Escolta, no, cony, és un tio fantàstic.
Sí, senyor.
Com hi ha diversos, però aquest és un tio fantàstic, indudablement, el que sigui, deixi de ser, escolta, a l'obviar Luis Enrique, diu que segueix, jo què sé, bueno, però que és entrenador pel Barça, o bé, per qualsevol equip del món, vaja.
Vosaltres també sou fantàstics. Emilio, Tomàs, gràcies, eh?
Adiós.
Adéu.
Adéu. Adéu. Adéu.
Bon any.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Comença l'any i es juga la Copa a la Cope.
Soy Sergio Busquets, escucha los partidos de Barcelona en el tiempo de juego de Paco, Pepe y Manolo Lama.
Tiempo de juego, amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dijous, des de Sant Mamés, Athletic Club de Bilbao, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Pichi Alonso, Dani. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Ahora tienes en El Corte Inglés la Xbox One S 500 GB, más Minecraft, más FIFA 17, más Lego Star Wars, más 3 meses de Xbox Live por solo 299,90 euros. ¿Sí? Por solo 299,90 euros. Videojuegos en El Corte Inglés. Especial Reyes.
¿Quieres hacerte socio del Español? Aprovecha nuestra promoción. 40% de descuento y hasta dos altas adicionales infantiles por solo 15 o 20 euros. Ven al RCDE Stadium y disfrutarás como un niño. Más información en el 902-666-902 o en www.rcdeespañol.com. Bienvenidos a vuestro planeta.
Quinze minuts i les quatre. Parlem de l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
La notícia, mala notícia del matí, és la lesió de Víctor Sánchez.
Un ensurt, diria jo, sí senyor, pel capità Víctor Sánchez, que ha marxat abans d'hora al vestidor per una sobrecàrrega al bessó intern de la cama dreta. Ell és optimista per divendres. És més pessimista Javi López, l'altre capità, que té molèsties al taló del peu esquerre. Per mi queden descartats Diego López, que segueix al marge, i Leo Baptistao, que porta dies sense sortir del gimnàs. Avui ja no ha entrenat Diop i De Michelis segueix missing.
Ha parlat avui Roberto, el porter. Diego López és el porter titularíssim de l'Espanyol, però Roberto no es planteja sortir.
No, divendres jugarà el seu quart partit de Lliga, el que havia de ser el porter titular, titularíssim, era Roberto el mes d'agost. Ara passa per, òbviament, un mal moment. Tot i això, ho deixa clar, el mes de gener no marxarà pas de l'Espanyol.
No, a dia d'avui no me he planteado ninguna salida. Me lo he dicho muchas veces, ¿no? Aventurarnos a decir lo que pueda pasar es arriesgado, ya no solo por lo que quiera uno, sino porque a veces las circunstancias son imprevisibles. Pero si me preguntas si a día de hoy me he planteado una salida, no.
¿Y Diego López? ¿Tú qué em deies d'això de la Premier que deien?
Diego López, jo crec que no es mourà.
Clar, no, home, no.
Mitja temporada no ho farà.
I haurien de trucar al Milan, també.
Clar.
Perquè això és una operació de tres bandes. En fi, Diego López de primer porter, Roberto de segon. Ara una demostració d'autocrítica que no és habitual al sentir-la d'un professional del primer nivell i menys d'un futbolista. És Roberto trobant el perquè als minuts que va jugar al derbi del Camp Nou, on va rebre tres gols.
Bueno, las entendí porque entiendo el sentimiento que hay hacia ese partido. Me cogió unas circunstancias peculiares, no solo por salir del banquillo en el minuto tal frío sin pensar que iba a jugar, eso puede pasar, también porque bueno, la inactividad de partidos al final te hace perder un poco de confianza, aunque uno no quiera, ritmo de competición y bueno, las cosas obviamente el 99% de las veces no pasan por casualidad. y eso fue una prueba de ello. Yo hice borrón rápido y bueno, al final uno ya lleva mucho tiempo en esto como para que le afecten esas cosas.
Molt bé, Roberto.
Sí, i si sobre trobes a Messi davant...
Sí, no va entrar en bon moment.
No, des de l'obligació que no. Però les bancasses li han anat força bé a l'ànim i així que des de divendres torna a aixecar el cap a la Lliga, ens ho diu.
Yo estoy a tope ahora. No estoy triste, ni decaído, ni nada. Estoy a tope. Es cierto que, bueno, cuando uno no juega no puede sentirse lo más feliz posible del mundo, ¿no? Creo que eso es entendible. Pero bueno, también he dicho que venía de las vacaciones renovado absolutamente de todo eso. Y al vestuario lo veo igual. La verdad, tenemos un grupo fantástico y estoy convencido de que todo ese buen ambiente y el ánimo de los jugadores se va a ver reflejado en el campo.
Demà al voltant de la una del migdia, després de l'entrenament, la plantilla de l'Espanyol, encapçalada pel conseller delegat Ramon Robert, visitarà l'hospital de Can Ruti a Badalona, els nens malalts, com és tradicional i de llei fer-ho, i el club ha reaccionat bé davant el partit del Dia de Reis de divendres. Els socis podran comprar entrades a 5 i 10 euros pels més petits per veure l'important duel davant el Depor.
A veure si hi ha bon ambient. Quique, gràcies, fins demà.
A tu.
Atenció, que deixem el futbol, i marxem ara cap a Tarifa, on tenim el gran David Meca pendent de fer per tercera vegada la seva carrera a la travessa de l'estret de Gibraltar. David, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Què, quan et deixen nedar?
Doncs, lamentablement, avui no. Capitania Marítima ho ha tornat a prohibir, al igual que ahir, perquè tenim un viento de levante en Tarifa i en el canal principal de l'estrecho de fuerza 5 o fuerza 6, quan la força del vent és del 4... o superior, lògicament, està prohibit que els nedadors estiguin a l'aigua i les embarcacions també, amb la qual ni ahir ni avui, però demà sembla ser que sí, que aquesta nit gira el vent i podria ser que sí. Segurament serà que sí. Jo no m'espero més dies, això ja t'ho dic també.
Ja, o sigui, que ha de ser demà, no, o què?
En principi sí. També ens diuen que fins i tot el dia següent seria millor, però no ens podem arriscar perquè l'estret canvia molt. Ja. I el que no podem fer és que ahir pensaven que seria un dia molt bo i al final es va tornar tot en contra i no ens van deixar. Amb la qual jo no em puc arriscar el divendres i per això demà ens llançarem a l'aigua sí o sí.
Ja, perquè aquí el factor més perillós, el factor que ho marca tot aquí és el vent, no?
Sí, les corrents són molt perilloses. L'estret de Gibraltar, això fa que veiem dia sí, dia també, com hi ha gent que torna o intenta venir a les nostres terres, al Nou Món, i moren, no?, en l'intent, sí. Perquè s'ajunta l'Atlàntic, el Mediterrani, però realment el vent de Tarifa i el vent del canal principal de l'estret és molt fort. Ahir teníem, i avui fins i tot, vientos de 70 i 80 quilòmetres per hora, això és perillós. I la força 5 o força 6 també, no només pel nedador, també per les embarcacions, els mitjans de comunicació i de l'equip que està també amb nosaltres.
Mentre tant, que estàs entrenant?
Sí, estic entrenant, reposant, nerviós, perquè no saps, tens tot preparat, amb la il·lusió de poder llançar-te a primera hora del matí i no et deixen, en el qual intento anar a nedar una estona i preparar-me, sí.
Tu vas sol i t'acompanya una embarcació o com va això?
Portem quatre embarcacions. Una petita, que és la més important per mi, que és la d'assistència, la que va al costat meu, on va el jutge, on va el doctor, el metge, l'entrenador i una altra persona de l'equip. I l'embarcació del davant, que és la que porta el rumbo, és el barco guia. Sí. I després van dues embarcacions grans, que són pels mitjans i per la gent que ens acompanyeu.
Molt bé, perquè tu això, David, ja és la tercera vegada que ho fas.
Sí, el 1999 vam batre el rècord de l'estret a 2 hores i 29 minuts, amb neoprè també el desembre del 99. Han passat quasi bé 18 anys i estem en forma. Jo no sé si es superarà aquella marca, perquè s'han de donar molts factors. Soc també 20 anys més gran, però sí que estem en forma. Estem molt, molt en forma i això és el que vull demostrar d'alguna manera.
El rècord aquest encara el mantens, és teu, el rècord?
Sí, el rècord de neoprè del 1999, 2.29, no s'ha millorat, i fa dues dècades. Sí. Després, el 2008, vam superar el rècord del món del doble cruce i del triple cruce, que també el tinc i a dia d'avui no l'ha tret ningú, des del 2008.
Tu ara tens 42 anys, David?
42, a punt de 43 dintre d'uns dies.
Clar.
Amb la qual cosa hem de demostrar que no hi ha crisi a los 40. No? Que d'alguna manera, que si hi ha il·lusió i es treballa fort i s'entrena i pots aconseguir fites com tornar a creuar l'estret de Gibraltar i ojalà fer una molt bona marca.
I més fites segurament que tindràs pendents o no?
No, en principi no. Ja portava... Jo em vaig retirar de la competició ja fa 9 anys, el 2008, amb la medalla d'or del Campionat del Món, i des de llavors no vaig fer més reptes ni més competicions internacionals, però sí que he continuat entrenant. I és per això que el meu entrenador fa uns mesos em va dir: David, és impressionant que amb 40 anys encara estiguis fort i estiguis tan bé. Per què no llançar-te o fer un repte o demostrar, no?, que han passat els anys, però pots estar todavía en forma.
I aquesta dius que serà l'última o què? O això no es pot dir mai?
Bueno, no es pot dir mai. Ojalá que sigui l'última, perquè aquests nervis ja no m'agraden, eh? Si et soc sincer. I a més, efectivament, canvia el viento de levante, que diuen de força 5 o força 6, remite aquesta nit, però, per exemple, m'estan dient que rolarà a poniente i que gira fins i tot a sud-est, que és una mica que tindrem la ola en contra. Tota la hora la onada vindrà de direcció sur i fins i tot que són oles o oleatge en períodes de 10 segons, total, vòmito assegurado.
Que es pateix.
Sí, i realment, quan ja t'estan dient que demà vomitarem tots, els mitjans de comunicació i jo, ja, això és que no t'agrada. No és agradable
d'entrada.
Clar, no són oles d'aquestes curtes, pam, 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 sinó que són aquestes oles grans i llargues i que fan baixar i pujar i que no és placer.
David, un parell de coses més. Tu ets campió del món d'aigües obertes. Has fet la travessa San Francisco Alcatraz, la Gomera Tenerife, el Canal de la Mànega, el llac Ness. Has fet moltíssimes coses a la teva carrera. Quina ha estat la més dura o de la que et sents més orgullós?
Jo crec que si m'hagués a cada una, m'agrada molt, lògicament, a Península Baleares, quan vam nedar des d'Alicante, des de Javia fins a Eivissa, Sant Antoni d'Eivissa. Van ser 27 hores 50 minuts nedant seguit. Un 5 de gener també va fer fred, va ser terrible, però d'alguna manera vam demostrar que no només els barcos i els aviones poden creuar el Mediterrani, no? I va ser molt maca. Va ser... Però, bueno, totes elles, l'Estret de Gibraltar, és com l'Everest per qualsevol nedador. És com una cita que a tots els nedadors ens encanta algun dia poder creuar l'Estret i unir dos continents, Europa i Àfrica.
Escolta, i tot això, que és millor fer-ho a l'hivern? Perquè em dius que aquesta la vas fer al gener, ara estàs aquí al mes de gener també. És millor l'hivern?
No, és molt millor fer-ho a l'estiu, tindríem menys oratge, menys vent, però a l'estiu teníem els campionats del món, campionats d'Europa, i un repte d'aquestes condicions em podia arribar a lesionar, amb la qual sempre ho fèiem a l'hivern, que era quan no tenia competicions importants. Ara ja no en tinc i podria fer-ho a l'estiu, però ja com que és com la tradició, que sempre ho ha fet a l'hivern, dic, va, David, no canviïs les coses i torna-ho a fer com sempre ho has fet, però no sé què passarà, ojalà que vagi bé demà.
Escolta, i al marge de seguir entrenant i de fer algun pinito en televisió, que et anem veient...
No gaire.
Algun? Home, ara t'hem vist, no? Ara fa poc per les campanades i tal, no? Hem tingut una aparició allà en un programa d'aquests, no?
Sí, les campanades vaig fer, efectivament, al cap d'any. Sí. Que sempre és mal costar la nit a col·laborar. Sí, és veritat, sí.
Et dediques bàsicament ara a donar conferències sobre motivació. I, home, ens agradaria que ens donessis un consell per nosaltres, pels nostres oients, per estar molt motivats en aquest 2017.
Jo crec que, d'alguna manera, les conferències de motivació que faig, que m'encanta, no? És una mica, doncs, demostrar que una persona que va començar amb el món de l'esport per problemes físics, jo tenia peus plans, ferros a les cames, em van obligar a nedar perquè era un nen amb molts problemes, com aquest nen va arribar a ser 28 vegades campió del món de natació i com al final de la vida, amb constància, amb lluita, amb treball, amb dedicació, amb il·lusió i amb passió, es pot arribar a aconseguir qualsevol cosa, no? Que jo crec que un esportista no neix esportista, un campió no neix, sinó que es fa amb tot això que hem dit, no? Però sobretot la dosi o l'ingredient més important per triomfar a la vida, ja siguis esportista o tinguis un restaurant o treballis a la ràdio, és la il·lusió i la passió, no?, que li posis a tot el que facis.
Magnífic. Ens quedem amb aquest consell. David Meca, gràcies, bon any i molta sort demà. Estem molt pendents de tu, eh?
Moltíssimes gràcies, Joan Manel, la veritat és que sou els millors, Esports Cope.
Una abraçada, David, sort.
Gràcies.
En Instituto Oftalmológico Tres Torres, quítate tus gafas con el láser Amaris 1050, 900-842-848 o iott.net.
A
Esports Cope, un equip guanyador. Opinió, informació, protagonistes, debats...
Estoy en Edimburgo ahora mismo.
Y buen whisky, variado.
Escúchame una cosa, escándalo. Hemos probado, un día probamos 18 whisky.
Bueno.
Así que fíjate tú, en la misma distillería. Cuando yo aquí se bajan las escaleras no podía.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Recta final d'Esports Cope, parlem de bàsquet. Bona victòria del Barça a la pista del Saragossa, 75-86. Sembla que el Barça entra en bona dinàmica, l'equip de Barzocas. Clau en la victòria d'ahir, l'encerta en el tir exterior, 15 de 33 en triples, destaquen els 18 punts de Koponen i també els 18 d'Ante Tomic. El tècnic del Saragossa, Amadeu Casadevall, va reconèixer al final la superioritat del Barça.
Al final ha sido un resultado que no refleja lo que podía haber sido, porque podría haber sido bastante más amplio, ¿no? Y evidentemente, pues bueno, pues la victoria de Barcelona muy merecida.
El Barça, que amb aquesta victòria empata amb el Real Madrid a 11 victòries al capdavant de la classificació. El Real Madrid, que juga avui partit, tanca avui la quinzena jornada de la Lliga CB visitant la difícil pista del Baskonia. I una més de bàsquet, el Manresa reforça amb el pivot Xavi Rey, de 29 anys, que ve del Fuenlabrada, signa pel que resta de temporada. Rey precisament va debutar a la Lliga CB amb el Manresa. Sintonia Dakar. Sílvia Ortiz, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Que tenim en marxa la segona jornada de la competició.
Han començat a rodar les motos fa una horeta i males notícies per Joan Pedrero, que ahir acabava líder la primera etapa. Està perdent temps. En el primer tram ja ha perdut 2 minuts 15 amb el nou líder, que seria Ricky Brabec, l'estadounidenc. Però Joan Pedrero en els següents trams està intentant retallar distàncies. Un Joan Pedrero, pilot de Canet de Mar, que ahir es posava líder després de la sanció del francès Xavier de Soltré, que va ser sancionat per superar el límit de velocitat. Era una trampa perquè el francès va buscar ser desqualificat per no obrir pista avui en una etapa que entra en una zona inèdita, la regió del Gran Chaco, on pot molestar la pols i també el fang si plou. L'etapa d'avui és entre Resistència i Sant Miguel de Tucumán, a l'Argentina. 803 quilòmetres, 275 de cronometrats. Ahir, Joan Pedrero estava satisfet amb l'etapa.
Una primera especial que amb moltes trampes, amb molta aigua, amb pedres, era complicat, no? Hi ha hagut un punt que se m'ha anat una mica la concentració, he pogut tornar, però bé, content perquè amb un gran resultat.
Encara no han començat a rodar els cotxes avui. Domina la classificació el qatarí Nasser Al-Adiyat. Xavi Pons és segon a 24 segons, Dani Roma tercer a 29 segons i Carlos Sainz quart a 33.
Anem a actualitzar. Estem ja al darrer minut d'Esports Cope, d'última hora que tenim, Sílvia.
La victòria de Rafa Nadal a Brisbane torna. Ha superat l'ucraïnès Dolgopolov 6-3-6-3 en una hora i quart, gairebé 3 mesos després de la seva última victòria oficial i superada la lesió. I hem de dir que el Màlaga ha confirmat el fitxatge de Peñarán, d'aquell veneçolà ex del Granada. Arriba al Màlaga cedit pel Watford, una de cantera, que a mi m'agrada, ja ho saps, Ebuele, un exjugador de la cantera del Barça, fitxat pel Marbella, de segona divisió B.
Molt bé, que tinguis sort. Gràcies, Sílvia.
Adéu.
Adéu, Oli, que vagi bé.
Gràcies a tu.
Us recordo que avui a partir de les 7 hi ha Tiempo de Juego a la Cope amb la Copa. Avui 4 partits, bons partits, València-Celta, Osasuna-Eibar, Las Palmas-Atlètic de Madrid i Deportivo-Alavés. Seguiu a la Cope, Esports Cope, estem pendents de tot. Que vagi bé.